L'Escala tanca el 2025 amb un romanent positiu de 9,8 milions d'euros i sense contraure deutes, encara que només el 28% dels projectes contemplats es van executar abans de finalitzar l'any. Durant el darrer ple municipal, els grups han aprovat per unanimitat destinar 1 milió d'euros del romanent a inversions, com la compra d'una embarcació per protecció civil, una actuació antigoteres a la coberta del pavelló o un conveni amb el club de futbol per impulsar l'equip femení. El Consell de Salut constata millores en l'atenció sanitària. Consideren que la plantilla s'ha estabilitzat i que els nous espais després de l'ampliació del CAP són un pas endavant per usuaris i professionals. Els treballs de reposició de la sorra de les platges d'Empúries ja han acabat. El Ministeri ha enllestit la feina abans del previst i les platges del Portitxol, les Muscleres i el Moll Grec ja han recuperat la sorra que es van endur les llevantades d'hivern. Els alumnes de cinquè de l'Escola Empúries representen les cançons del Petit Príncep a la sala polivalent. Aquesta activitat busca estimular els alumnes a perfeccionar el llenguatge, la comunicació corporal, la memòria, el treball en equip i a perdre la vergonya a parlar en públic. El Futbol Club L'Escala Femení suma 29 dels 36 punts possibles a casa. Les de Toni Murillo han demostrat que el nou Miramar és un autèntic fortí. Les blaugranes han assolit 9 victòries, 2 empats i una derrota en els 12 partits disputats. El Club Bàsquet L'Escala organitza per primer cop la trobada d'escoletes de l'Alt Empordà, reunint 6 equips de la comarca. La jornada ha servit per promocionar el planter en un ambient festiu. I el temps, cel més variable i ambient més humit pels propers dies. Començaran a aparèixer núvols baixos o boires cap a mar. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 28 d'abril. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Adéu-siau, que passi una molt bona tarda.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora que dedicarem bona part a parlar de medi ambient amb el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo, i després participarem en una prova pilot de socorrisme anant fins les costes del Garraf. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
És dimarts i això vol dir que ens toca parlar de medi ambient i per aquest motiu ja tenim el nostre fidel col·laborador a punt, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina. Bé, sobrevisquent.
A tots els esdeveniments mundials,
sí,
no?
Sí, aquest status quo convuls amb constants canvis d'escenari a nivell geopolític.
Mentre no ens tirin un míssil aquí en altres, ja...
Bé, jo crec que hauríem de tenir molta punteria per encertar els estudis de Tarragona Ràdio. Mai se sap, però hem d'estar amatents.
Estarem atents. Nosaltres ho anem seguint el que passa, però avui precisament no venim a parlar de geopolítica, venim a parlar de la floració hivernal, no?
Avui, que per cert, estem de celebració. Felicitats, Marina.
gràcies.
No saps per què, oi?
No.
Bé, avui és el Dia Mundial de la Natura, 3 de març.
3 de març, molt bé. Menys mal que tu ens ho indiques, eh?
Bueno, me n'he assabentat casualment. No és d'aquelles agendes que tingui guardades i esperant que arribi el dia. Precisament perquè per molts dies mundials que posis a l'agenda, el que compten són les accions de cada dia. Això és l'important, que cada dia posis un granet de sorra per fer millor el món on vivim i per deixar els nostres fills, nets, nebots, nebodes, doncs un món una miqueta més agradable.
Sí, no sé si ho aconseguirem això, perquè jo la sensació és que cada cop anem a pitjor, que no anem a millor.
Tu sempre tan optimista.
Home, és que els esdeveniments parlen per si sols, eh?
Bueno, s'ha de mirar la part positiva, eh? Cosa rara que ho digui jo, perquè sempre trobo...
Sí, ets pitjor que jo.
Trobo tres peus al gat, com deien abans. Bé, te faré una pregunta per encetar el tema d'avui, que és de la floració hivernal.
Sí, suspendria l'examen, ja t'aviso.
Bueno, jo també t'aviso que és una pregunta trampa, és una pregunta d'aquelles que posen els professors perquè l'alumne hi cregui amb les quatre potes i no l'encerti. La pregunta és la següent. Quin és l'arbre que floreix primer a Catalunya?
Home, jo et diria que els ametllers, però segurament és molt tòpic, això. És massa tòpic per tu.
Has caigut de quatre potes.
Ho veus?
Era previsible. Bé, no passa res, perquè segurament el 90% dels oients també haurien dit que són els ametllers. Bé, cal dir que els ametllers són uns arbres fruiters, tot i que facin fruita de closca, fruita de pinyol, que és l'ametlla. Són arbres fruiters i no són autòctons, no són nadius de Catalunya, ni tan sols d'Europa. Són uns arbres que van portar d'Àsia fa molts i molts anys, perquè es podien adaptar relativament bé al clima mediterrani i, de fet, dels arbres fruiters, com a tals, és el segon en florir a Catalunya. I ara, quan te digui el primer, et quedaràs bocabadada.
Sorprèn-me.
L'avellaner.
Déu-n'hi-do.
Clar, l'avellaner sí que és un arbre autòcton, és a dir, tenim avellaners silvestres a Catalunya, en llocs més aviat ombrívols, humits, enclotats...
Home, al Camp de Tarragona en tenim bastants, d'avellaners.
Espera, que t'estic dient els silvestres.
Ah, d'acord.
Els que creixen de forma espontània. Doncs aquests estan en llocs enclotats, no? En llocs enfontalades, en llocs on no hi arriba molt de sol. Però resulta que hi ha algunes varietats de avellaners, segurament procedents també d'altres països i a través de la selecció artificial, que tenen unes condicions diferents del avellaner de muntanya, que seria l'autòcton. Llavors, aquests avellaners de conreu, tal com indicaves, Marina, doncs sí que els trobem no només al Camp de Tarragona, també hi són a les terres, en algunes zones d'interior, de Lleida, comarques com les Garrigues, la Segarra, doncs són també terra d'ametllers. I avellaners. Els avellaners sí que, a diferència dels ametllers, sí que tenen una zona de conreu potser més acotada. L'ametller seria més cosmopolita, diguem-ho així, dins de Catalunya, i l'avellaner doncs és més conreuat, segurament per raons més històriques o culturals, que no pas per raons de sol o de clima. El cas és que al Camp de Tarragona, en efecte, tenim moltes extensions, podríem parlar de milers i milers d'hectàrees d'avellaners, i un sector doncs, bueno, que té els i baixos, com molts altres sectors, no només a la pagesia, sinó també al sector terciari, també tenim els i baixos, això de que només afecta les crisis a la pagesia, jo no hi estic gens d'acord. O sigui, hi ha crisis que afecten especialment a la pagesia.
Home, però les crisis afecten a molts sectors.
Però hi ha molts altres sectors que no, potser no tenen l'altaveu que té la pagesia, o no tenen la notorietat o la tradició a Catalunya que té la pagesia, però les crisis afecten a molts sectors. Bé, en aquest cas parlem de dos arbres que a Catalunya són arbres fruiters, l'avellaner i l'ametller, tots dos amb varietats conreables, amb varietats que donen un fruit amb una qualitat i un calibre determinat. Les varietats de avellaner doncs, són ben conegudes, les d'avellaner també. I, com deia, l'avellaner té presència com a arbre autòcton a Catalunya, a les muntanyes, sobretot. I l'ametller no, directament, però sí que hi ha un cosí germà de l'ametller. L'ametller és de la família, del gènere Prunus. L'ametller és el Prunus dulcis. I a Catalunya hi ha un altre Prunus, que no és el Prunus dulcis, que sí que és autòcton i que sí que està adaptat perfectament des de fa mil·lennis al clima mediterrani, que és l'aranyoner, que és el Prunus espinosus, que com el seu nom indica, doncs és un arbre que té unes punxes importants. El fruit de l'aranyoner és l'aranyó, en castellà endrino. I segona pregunta d'examen, Marina.
Problema, ens suspendràs.
Amb l'endrino es fa un licor molt conegut i molt valorat, sobretot a Navarra. Quin licor és?
A Navarra? Ni idea.
Segur que l'has tastat. Estic convençut.
Orujo o alguna cosa així, no ho sé, no en tinc ni idea.
Patxaran.
Ah, el patxaran. No sé ni si l'he tastat, imagina't.
Bueno, una cosa típica de la meva època era el patxaran amb llima. I aquest licor es fa exclusivament amb el fruit de l'aranyoner, amb els endrinos, que són de color blau, és un fruit molt vistós, i que només es poden collir a l'hivern. És una cosa molt curiosa que té aquest fruit, perquè si el culls abans de les gelades, és molt aspre. És pràcticament impossible de menjar de l'aspre que és. En canvi, quan ja ha madurat, quan ja ha passat aquest procés hivernal, doncs ja es pot collir i a partir d'aquí ja es pot fer el licor. Bé, parlem de coses més autòctones, més silvestres, parlem de medi ambient, no parlem de licors i alimentació. I avui parlarem de la floració de les plantes i arbres que fan flor a l'hivern, que pot semblar una cosa estranya, anecdòtica, sorprenent, però és molt més habitual del que ens pensem. I, de fet, hi ha molts arbres i moltes plantes que utilitzen aquesta estratègia i els hi va molt bé. Vull dir que no pateixen ni per canvis climàtics, ni per sequeres, ni per gelades. Són plantes completament adaptades als mesos de fred i de poques hores de sol. Val a dir que a la majoria de casos només hi ha una excepció. La floració s'espera a que el dia creixi en nombre d'hores de sol. És a dir, fins al 21 de desembre, que és quan hi ha el dia més curt de l'any, només hi ha una planta, que és el bruc d'hivern, que precisament rep aquest nom perquè fa la floració hivernal. I és aquesta planta la que té una gran florida durant els mesos de tardor i primers mesos d'hivern. La resta, que ara farem un petit llistat, acostumen a florir a finals d'hivern. És a dir, bé, fins i tot mitjans, podríem dir, mitjans finals d'hivern. Hi ha un dels arbres que hem dit que floreix, comença a florir al gener, que és l'avellaner. Llavors, a partir d'aquest, que seria, diguéssim, el pioner, el que aguanta més bé les gelades, de fet, la flor de l'avellaner és dioica, té un peu, bueno, un peu no, a veure com ho explico, té unes flors que són masculines i unes que són femenines, que poden estar les dues dins del mateix arbre. La flor femenina és molt petiteta, costa de veure fins i tot a simple vista, i la flor masculina és, es diu ament, és com un cordonet de color groc, de color palla, i des de dins d'aquest cordonet s'obren aquests aments per expulsar pol·len. L'avellaner es pol·linitza a través del vent. És una de les característiques d'aquestes plantes i arbres que floreixen a l'hivern, que com que a l'hivern no hi ha molts insectes, doncs l'estratègia de pol·linització és a través del vent. Com hauràs pogut comprovar el mes passat, mes de febrer, doncs hi van haver unes ventades impressionants a tota Catalunya. I, doncs, justament és aquesta època en la que els avellaners aprofiten per fer la pol·linització creuada, és a dir, que no és el mateix arbre el que s'autopolinitza, sinó que és el vent el que transporta el pol·len d'uns arbres a uns altres. Fins i tot entre varietats diferents es pot donar aquesta polinització creuada. No només és el cas de l'avellaner, hi ha altres arbres que també floreixen en ple hivern, i el següent a la llista com a arbre autòcton seria el freixe, freixa de fulla estreta, Fraxinus angustifolia, que és un arbre que viu a llocs on hi ha molta humitat al sòl, que estan a prop de rius, a llocs on hi ha un sòl profund, amb aigua disponible. El freixe, de fet, ara si ens fixem tot el que és litoral per litoral, allà on hi hagi freixes, veurem que estan començant a treure unes puntetes verdes que poden semblar fulles, però són les flors. Primer treuen aquestes flors, que són uns filets amb una boleta petita a la punta, treuen quantitats molt grans, i després ja, doncs, quan avança la primavera, doncs ja és quan fructifiquen, quan fan la llavor, etc. Però la floració és ara durant el febrer i el març. Un altre arbre de floració primerenca, hivernal, és l'om. De fet, els oms autòctons van patir molt durant una invasió, una plaga d'insectes que es va conèixer com grafiosi, la grafiosi de l'om, i es va carregar una gran part de la població d'oms silvestres de Catalunya. Es va importar un om que era resistent a la grafiosi, que és l'om siberià, que és el que s'ha plantat a la majoria de carrers, places i jardins de casa nostra, tot i que encara en segueixen havent, tot i que en poca quantitat, oms autòctons. Tant l'autòcton com el siberià floreixen en aquesta època, a l'hivern. I si ens fixem ara als carrers i places, on veiem un arbre sec, hi ha molts números de que sigui un om, i veurem que té com unes floretes molt, molt, molt petites, de color vermellós, marronós, i a partir d'aquestes flors, com passa amb els freixes, doncs fructificarà i farà la llavor. Un altre arbre, que tot i no ser autòcton, es pot trobar fins i tot naturalitzat, i és molt habitual també als carrers i places de Catalunya, és la morera de mores, la morera que dona mores, l'arbre, que dona ombra, molta ombra a l'estiu, molt apreciat per la seva capacitat de refrescar-nos, i just ara comença la seva ja, anava a dir brotació, però brotació crec que no és correcte en català.
No en tinc ni idea.
Comencen a brotar.
Germinació, no? Seria?
Germinació és d'una llavor. Normalment, quan parlem de branques, ens referim als brots. Bé, doncs quan treuen aquests brots, el primer que surt no és la fulla, sinó que surt també una cosa semblant als avellaners. Surt com una mena de cordonet de color verd, que penja durant uns dies, i també, igual que l'avellaner o que l'om, fan servir el vent per poder polinitzar-se. Seguint una miqueta aquest ordre d'arbres que floreixen a l'hivern, tindríem els de la família del salze, els sàlix, entre els quals hi ha un també molt habitual a rius, rieres, torrents, que és el gatell, és el sàlix atrocinerea, i en menor mesura, però també abundant en determinades a determinats punts, també a prop de rius, molt a prop de rius, fins i tot dins de la mateixa llera, és el salze blanc, el salze habitual. Aquests salzes també fan com uns cordonets, potser són una miqueta més bonics, més vistosos. Aquests, de fet, fan bona olor i són els primers que comencen a treure les abelles més valentes, les que no tenen tanta por al fred, i hi ha, doncs, a primers de març o finals de febrer, doncs, igual que van els ametllers, allà on hi ha una temperatura agradable, o uns dies amb una temperatura agradable, doncs també ho fan aquests gatells, amb aquest polen, aquesta oloreta tan bona que fan, tant els ametllers com la flor del gatell. Bé, dit això, clar, això pot ser xocant, no?, per aquesta idea potser bucòlica o mediàtica que tots tenim, de que l'hivern comença amb la flor de l'ametller, i com ja hem comentat, no és així. En quant a arbres, n'hi ha un altre que és fins i tot previ a l'ametller, tot i que és un arbre forani, no és un arbre autòcton, però també el podem veure i és molt espectacular quan floreix. I es diu mimosa. La mimosa és un...
És xulíssima quan floreix.
És un arbre de la família de les acàcies. És un arbre de zones semiàrides. I com totes les acàcies, doncs fa uns llegums. És de la família de les lleguminoses, igual que els cigrons, que les llenties, que els fesols. Són la mateixa família, tot i que, en el cas de les acàcies, no fan plantes rastreres o plantes que s'enganxen, que s'enreden, sinó que fan arbres que poden ser força alts. Llavors, quan veiem una mimosa amb la seva floració de color groc, és realment espectacular i no genera massa dubtes. Ha de ser una mimosa, sí o sí. Molt bé, en quant a la qüestió de la temperatura, clar, jo aquí us he parlat de prelitoral i litoral, perquè si pugem més amunt, a alta muntanya, cal esperar uns mesos a que els arbres arribin en aquest punt de floració. És a dir, que al litoral i al prelitoral sempre tindrem una floració més avançada que no pas a les zones més elevades, a més altitud, de muntanya, on lògicament doncs, l'hivern s'allarga una miqueta més. En aquest context hem d'aclarir que aquestes floracions depenen molt, fins i tot diríem, de microclimes. És a dir, que dins d'una ciutat, fins i tot una ciutat petita com Tarragona, podem tenir floracions primerenques degut a aquest efecte d'illa de calor, que fins i tot a l'hivern doncs, també es pot apreciar, no és només a l'estiu. I, de fet, just aquí davant dels estudis de Tarragona Ràdio tenim oms al carrer i ara estic veient un just davant que ja ha passat l'etapa de floració. De fet, ja ha començat a fructificar, ha convertit les flors en fruit i ara donarà pas al brot, a l'aparició de les fulles. Bé, aquest seria el cicle hivernal de molts arbres. També hi ha moltes plantes, i quan parlem de plantes volem dir vegetals que no es converteixen en un arbre, que no són llenyoses, que són les plantes que trobem a la vora dels camins, a la vora dels conreus, quan fem un passeig pel camp. Faré esment d'algunes d'elles. Començarem per una que no és ben bé ni planta ni arbre, sinó que és un arbust. L'arbust és aquella planta que no arriba a fer-se un arbre amb una capçada considerable i que tendeix a tenir rebrots des del peu, des de l'arrel. Parlaríem de l'arbós. L'arbós és un arbre molt típic de mitja muntanya i té una característica que tenen molt poques espècies vegetals, i és que pot tenir al mateix temps, dins del mateix peu, pot tenir flors, pot tenir fruits madurs o immadurs, i en aquest procés entremig doncs, hi passen diferents estacions. Normalment, la majoria de plantes i arbres fa la florida i quan arriba l'estiu ja tenen el fruit format. A l'arbós no. A l'arbós deixa passar dues o tres estacions fins que pot oferir el fruit ja madur, que és aliment per moltes espècies d'ocells i fins i tot de petits mamífers. Molt bé. Un altre arbust que també és molt interessant és el marfull. Aquest s'ha utilitzat en jardineria, però a Catalunya és autòcton. El podem trobar també al prelitoral, en alguns punts del litoral, on hi ha una miqueta de muntanya, el marfull vol humitat, vol frescor. Doncs aquest marfull, que es diu científicament Viburnum tinus, és de fulla perenne, igual que l'arbós, tot i que hem d'aclarir que els arbres de fulla perenne no vol dir que no perdin mai les fulles, sinó que tenen fulles verdes tot l'any, que són conceptes una miqueta diferents. És a dir, poden anar perdent fulla, però sempre tenen de verdes. No acaben mai completament despullats. Doncs bé, el marfull fa també florida hivernal, igual que l'arbós. Molt bé. Va, anem a parlar de plantes. Aquestes ja són plantes normals, ja no són arbustos. Uh-huh. Una d'elles és el marxívol. El marxívol no és massa conegut, però és molt, molt, molt habitual de trobar a llocs de muntanya, ombrívols, amb humitat, gairebé tot l'any. I el seu nom científic és Helleborus foetidus. Foetidus vol dir que fa pudor. I té una floració que aguanta tot l'hivern. És a dir, fa una fulla que és un color blanquinós. Una flor, perdó, volia dir, fa una flor d'un color com blanquinós, que s'assembla una mica amb una fulla. I aguanta tot l'hivern. Llavors, quan arriba l'hora de fructificar, doncs és quan madura. Després hi ha la calèndula arvensis. La calèndula, si dic calèndula, segurament et vindrà al cap doncs alguna crema, alguna pomada, perquè la calèndula té propietats medicinals. I en concret el nom vulgar en català és el buixac, buixac bord. I la calèndula la podem trobar pràcticament per tot arreu. Creix a la vora dels conreus, a la vora dels camins, i pot florir durant tot l'hivern, sempre i quan no hi hagi gelades molt intenses. Que seria, per exemple, el cas d'aquests darrers mesos de gener i febrer, que no hi ha hagut gelades molt fortes. Molt bé. Ara en citaré algunes que, bueno, pels que trepitgem més la muntanya sí que són molt familiars, potser per la resta de públic no tant, però sí que és interessant saber que aquestes petites plantes acostumen a ser molt, molt humils, molt petites, molt modestes, doncs fan aquesta floració a finals d'hivern. De vegades comencen a mitjans d'hivern, mitjans finals. Bé, parlaríem del mes de febrer, per posar un mes de floració. Tindríem el Muscari neglectum. Aquesta planta és realment petita, fa unes fulles primes allargades, molt poc vistoses, i la seva flor és de color blau. Fa una flor de color blau, en forma com d'una campaneta invertida, molt petita, i en castellà en diuen nazarenos, i en català se'n diu fraret o calabruixa petita. Aquestes no són molt abundants, però sí que són molt fàcils de reconèixer. Després hi ha els narcisos, que d'aquests n'hi ha unes quantes espècies, i fins i tot si anem aquí a la vora, a Sant Pere i Sant Pau, només que sortim una miqueta del nucli urbà, ja trobarem narcisos, habitualment de color groc. També n'hi ha uns altres de color blanc, però els que trobarem a prop són els de color groc. El gènere narcisos és també de les primeres plantes en florir. I, finalment, alguns grups d'orquídies que també aprofiten l'hivern, els mesos de més fred, per florir, són les primeres, no totes, sinó algun grup concret d'orquídies. Les que són del grup Ophrys fusca, la majoria comencen a florir abans que arribi la primavera, i entre elles hi ha una que és molt fàcil, bueno, molt fàcil de trobar si saps on són, que és l'Ophrys lupercalis, que és la abellera fosca. De fet, aquesta abellera, la lupercalis, és molt semblant a una altra abellera, però que surt amb unes dates posteriors. I aquesta és l'única manera de diferenciar-les, perquè visualment costa molt. Sí que pot variar una mica la grandària, però això tampoc acaba de ser definitiu. Llavors, aquesta Ophrys lupercalis es pot confondre amb la Ophrys arnoldi. Clar, la diferència és que la arnoldi comença a florir a partir de l'abril-maig. Per tant, si trobem ara una orquídia a la muntanya florida, és molt probable que sigui una Ophrys lupercalis. Aquestes tres últimes que he esmentat tenen una característica en comú, i és que fan un bulb subterrani, que és el que permet que durant els mesos de bonança acumulin reserves, després a l'estiu s'assequen completament, desapareixen, per dir-ho així, i durant els mesos de tardor comencen a acumular aigua i a guanyar força per acabar brotant i florint durant l'hivern.
Déu-n'hi-do.
Tenen aquesta peculiar adaptació al clima fred. Bé, en tenim algunes altres interessants. Una que es diu herba fetgera, que també té propietats, suposadament propietats medicinals. El nom científic és anemone hepàtica. Després també tenim les violes, el gènere viola. Hi ha diferents espècies, per tant, no m'atreviré a dir una concreta, perquè depèn de la zona on visquem, de la zona on ens escoltin, pot ser que la trobin ja florida o que sigui una espècie que tarda una mica de més. Però bé, les primeres en florir també depèn de l'altitud, de la proximitat al mar, etc., de les hores de sol que rebin. Doncs ja comencen a florir ara les violes en ambients forestals de mitja muntanya. N'hi ha un altre que també és interessant d'anomenar, que és el mal coratge, aquest és el nom vulgar, mal coratge, que és la Mercurialis annua. És una espècie ruderal que creix a la vora de camins, bastant habitual. I les del gènere, a veure si dic bé, perquè a vegades em confong entre fumària i fumana, crec que és... fumària, ara no estic segur. Bueno, és una d'aquestes dues.
Jo ho sabré encara menys.
Ja, si no, hauríem de preguntar al ChatGPT o buscar-ho per internet. També és de floració primerenca. Molt bé, i una última planta per acabar aquest llistat que hem fet, que tampoc no és un llistat extensiu, podríem fer-lo molt més llarg, però són exemples de plantes que ens podem trobar de forma habitual a la natura. I especialment a Catalunya. L'última seria la ortiga, que aquesta segur que l'has hagut de conèixer i potser...
Picant.
T'hi has picat, molt bé. Doncs la ortiga, que creix sempre en llocs també molt humits, amb un terra amb molt de nitrogen, molt fèrtil, típic terra negra que hi ha en algunes zones properes als rius. Doncs aquesta planta, l'ortiga, també comença a florir ara. De fet, quan arribem al mes d'abril, mes de maig, hi ha moltes plantes, molts peus d'ortiga que ja estan completament fructificats. De fet, aquesta planta té propietats medicinals i, a més, és comestible. Contra todo pronóstico...
La botiga, ja ens ho vas dir, a la secció, vas fer una secció sobre plantes comestibles i ens ho vas comentar, que era comestible.
Correcte. Doncs, bé, s'ha de bullir, vull dir, no, a veure, si te la menges crua, hi ha gent que se la menja crua, que la mastega bé perquè els pèls urticants quedin com aplastats, no? Però normalment es menja, doncs, això, doncs, bullida o feta amb una preparació. Molt bé.
Ho deixem aquí?
Deixem-ho aquí, si vols.
D'acord.
De fet, pràcticament el guió que tenia preparat és aquest. Volia fer un llistat, tampoc no molt extensiu, perquè la gent doncs entengui que hi ha plantes que ja floreixen a l'hivern i que no cal esperar a l'abril o al maig per sortir a la natura, per fer fotos, per trepitjar, en el bon sentit, per trepitjar els camins, sinó que podem fer-ho ja i tenim moltes possibilitats per trobar flors i alguns insectes que també comencen ara a despertar.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Joan Ramon Mendo, una setmana més per venir i estar aquí amb nosaltres. Ens veiem d'aquí una setmana.
Molt bé, gràcies.
Not the end of the world. We'll be right back.
de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ara sí, recta final de la Randa Mar d'aquest dimarts 28 d'abril del 2026. Fem aturada a les costes del Garraf i més concretament a Cubelles, perquè avui s'hi ha presentat una nova iniciativa de salvament aquàtic. Consisteix en una prova pilot en la que s'han instal·lat tres taules similars a una taula de body surf, però que estan adaptades perquè qualsevol persona pugui utilitzar-les per fer una primera actuació en cas de presenciar una emergència a l'aigua. Carla.
Bé, doncs estem avui aquí a la platja de Cubelles amb en Ramsés Martí, que és company socorrista, formador, amb més de 20 anys d'experiència, tot un expert en la matèria, i que ha encapçalat aquesta iniciativa a nivell tècnic aquí a Cubelles de ficar aquestes planxes de primera actuació, aquesta mena de planxes de surf de primera actuació per evitar ofegaments. Benvingut a Randa Mar de nou. Mira, primer de tot, volia preguntar-te una pregunta molt bàsica, que és: quin és l'objectiu principal d'aquest projecte pilot que es farà aquí?
L'objectiu és començar a extendre l'ús de dispositius d'ajut al rescat d'ús públic. De la mateixa manera que trobem extintors, que trobem desfibril·ladors, quan parlem d'entorn marítim, d'entorn de làmina d'aigua, la necessitat, doncs, que les persones, perquè veiem que així és, intenten ajudar algú que té problemes a l'aigua, tinguin un estri que els doni seguretat, d'acord? Perquè sovint les persones intenten ajudar, però si no tens coneixements de com fer-ho, doncs hi ha poca possibilitat de risc. Donar una eina que els oferirà seguretat, flotació, per si no hi arriben, i al mateix temps probabilitats d'èxit per poder ajudar aquesta persona amb problemes.
Bé, i com funcionen exactament aquests elements de salvament que heu aplicat aquí a les Cubelles?
Doncs el que es tracta és de donar aquesta eina, és a dir, la persona el que fa és, quan detecta que hi ha una persona en perill, que ja de per si ja ho faríem, és trucar al 112, però tanmateix, si la persona sap que hi ha la taula, per això les posem en un dels accessos, ja quan arriba veu que el primer que ha de fer és trucar al 112, és a dir, alertar ajut. No? Alertar al 112 o dir que algú vagi trucant. Despenja la taula, és una taula molt lleugera, pesa 8 quilos, es penja una cinta que va unida a la taula, perquè tu pots anar sobre la taula com si fos una taula de surf curta, o pots nedar amb la taula arrossegant darrere com si fos una boia, d'acord? També, si vas a sobre, et permet, doncs, marcar certa diferència amb la làmina d'aigua, amb el que no et refredes tant, et dona molta flotabilitat, tens molts jocs per on agafar-te, és molt visible, porta un GPS. Per tant, quan tu t'apropes a la persona, ho fas amb flotació, amb seguretat, i saps que estàs sent vist, que es veu des de lluny. Quan arribes a la persona que té problemes, si no saps què has de fer, simplement tens que apropar-li la taula i la persona s'hi agafarà. D'acord? Si la persona ja està ofegada, és a dir, ja té les boca i nas, doncs, enfonsats, doncs el que pots fer simplement és enfonsar un pèl la taula i la persona et quedarà a sobre. No? Intentar treure-la o esperar que vingui l'ajut. Però sempre flotant i sabent que té molta visibilitat. I sempre recordant que ja ho posa a la taula, que hem trucat al 112 abans per informar que entràvem a l'aigua.
Per tant, estan molt preparades perquè qualsevol persona sense nivells elevats de natació o potser o coneixements molt avançats pugui fer aquesta primera actuació amb seguretat, sempre i quan es respecti totes les indicacions que hi ha a la taula.
Correcte, és d'ús intuïtiu. Ja, quan arribes ja veus que és un estri de rescat, tanmateix, sempre hem de dir el mateix. Els experts diem que no s'ha d'intentar fer un rescat si no en sabem o no estem entrenats per fer-lo. Tanmateix, la gent intenta ajudar. Per tant, si un decideix intentar ajudar, doncs perquè valoro que ho puc fer-ho, perquè sóc un socorrista fora de servei, perquè és un agent de la policia local que ho detecten i s'hagués posat, doncs, simplement amb l'uniformitat. Doncs sabem que tenim aquesta estri. I si pel que sigui, doncs, no podem sortir, tenim flotabilitat, per tant, el risc que hem assumit serà molt menor i les probabilitats d'èxit molt més altes.
I parlant de cosetes més tècniques, perquè fa una estona parlàvem amb el regidor, que ens ha explicat que s'ha escollit la platja Llarga i la platja de la Mota perquè són les platges que concentren més activitat aquí a Cubelles, però et volia preguntar com s'han escollit els punts exactes en els que s'han ficat aquests dispositius?
Bé, poden haver-hi diversos motius, d'acord? Jo normalment, el que, si faig jo l'anàlisi, doncs mires, doncs, punts conflictius, és a dir, cert que l'afluència és important, però també hi ha llocs on no hi ha afluència, i precisament perquè no hi ha afluència de gent i va poca i no hi ha vigilància, és el lloc que també caldria posar-ne, no? En un futur, a llocs on, platges on no tenen vigilància, perquè està indicat que no disposen de servei de salvament i socorrisme, és l'espai indicat on posar-lo. De la mateixa manera que col·loquem els desfibril·ladors, extintors també en llocs doncs, de pas, que col·loquem els extintors d'ús públic també en llocs molt concrets, la taula també. I com a inici d'aquesta prova, perquè no hem d'oblidar que també no deixa de ser doncs, un experiment social, d'acord? Vull dir, les taules que a Dinamarca n'hi han col·locades unes 400 o 500 i no n'ha desaparegut cap. Aquí doncs, el vandalisme ens afecta sobretot en mobiliari públic, no? Siguin amb els containers, siguin amb el desfibril·lador, sigui... Per tant, això ens juga en contra, no? Però trencar una llança a favor de la societat, jo espero doncs, que entenguem que quan un municipi pren una decisió tan acertada com dir, aviam, doncs, malgrat que tingui servei de salvament i socorrisme, que no substitueix en cap cas això, simplement és una eina perquè el servei haurà d'acabar algun moment o altre, el socorrista tindrà un horari, hi haurà espais que no estaran vigilats. Doncs sapiguem, no? De fet, porto un adhesiu que posa, això és un estri per salvar vides, respectem-lo.
I ara has anomenat Dinamarca, aquí és d'on te provenen, no?, l'empresa sí. que fabrica aquestes taules. Entenc que allà estan funcionant molt bé.
Sí, allà s'han cobert moltíssims quilòmetres que no disposen de servei de salvament, a més estem parlant d'aigües molt més fredes, per tant els rescats han de ser més ràpids. I bé, doncs el que ells pretenen dir, doncs això, una taula que està molt ben dissenyada, una flotabilitat molt ben pensada, les cordes per agafar-se són molt amples, hem de pensar quan una persona porta estona dins l'aigua, el fred fa que tingui menys força als dits, doncs que puguis passar els braços i agafar-te amb els colzes, vull dir que està molt ben pensada, no? Hi ha altres models i realment el que estem veient és que cada cop els municipis, costers sobretot, estan sent més conscients que, com dic jo, que l'estiu ens arriba abans, que marxa molt més tard, que tenim un augment brutal de l'economia blava i que els serveis de salvament i socorrisme, els contractes, les licitacions solen ser molt rígides, comencen un dia, acaben l'altre, però l'estiu no segueix el que el contracte diu.
I sí, perquè fa unes 3 setmanes ja hi havia gent banyant-se, sobretot en aquesta zona de Cales, no?, que hi ha entre Vilanova i Sitges, per exemple, sí, allà hi havia moltíssima gent. Aquestes taules, al portar-les d'aquestes aigües més fredes que hi ha cap aquí, han hagut de patir algun tipus d'adaptació per aquí pel litoral? O estan tan ben dissenyades
mateixes? No, hem de pensar que tots els elements de plàstic, per dir-ho, no? Deixa de ser doncs, un plàstic, doncs està pensat per estar a l'intempèrie de manera, doncs, durant molt de temps, d'acord? Què es necessita? Doncs, òbviament, doncs, el respecte per part de la gent i que l'Ajuntament hi doni un cop d'ull, d'acord? Vull dir, és molt important això, doncs, que sapiguem que tenim una eina, que l'hem de fer respectar, per això també el fet de fer una campanya on tothom sàpiga què és això, doncs, també ajudarà, no? I de fet, doncs, que fàcilment, quan ho veus, et dones compte que és un dispositiu d'ajut, no? Que, ja t'ho dic, és un experiment una mica social. I abans que m'ho preguntis, què passarà si desapareix una taula? Doncs l'Ajuntament decidirà. Aquestes estan cedides com a part d'aquest projecte de sensibilització social, aviam si, doncs, bueno, quina acceptació té. Per part dels ajuntaments és molt bona i per part dels professionals també, perquè hem de recordar que no substitueix els socorristes, que no implica que la gent hagi d'assumir més risc, sinó que aquestes persones que ja assumeixen el risc d'entrar a l'aigua sense cap estri en tinguin un.
I en cas de parlar-me, no?, que l'Ajuntament decidirà, però en cas d'un mal ús de la taula, quins són els riscos que hi pot haver?
Mal ús? No pot haver-hi un mal ús. Vull dir, bàsicament el que pot ser que algú l'agafi doncs, com un estri lúdic i no ho és, d'acord? S'han robat bicicletes dels serveis públics de bicicletes, s'han vandalitzat torres de socorristes, s'han vandalitzat desfibriladors d'ús públic. És la societat que tenim, però repeteixo, jo trenco una llança a favor de la societat, a favor de que la població, en aquest cas de Cubelles, doncs ho veurà amb bons ulls, i que com a ciutadà, si una persona veu que hi ha algú que n'està fent un mal ús, doncs avisarà la policia local per dir, perquè això ja, un cop les taules estiguin posades, això és un estri per tots els ciutadans de Cubelles.
I com es mesurarà l'èxit d'aquesta prova pilot? Quins indicatius és el mercat?
Doncs bé, com a expert en seguretat, jo espero que no calgui, que no tinguem que usar-les, d'acord? Però que està molt clar, de la mateixa manera que quan hi ha una aturada a la via pública, que hi hagi un desfibril·lador o que es desfibril·li aquesta persona els 2 primers minuts, és un èxit. Que si hi ha un conat d'incendi en una paperera, doncs, que algú la pugui apagar fins i tot abans de l'arribada dels bombers perquè no s'extengui, això és un èxit. Sempre que algú detecti una persona a l'aigua i s'hi fiqui amb la taula doncs, i hagi decidit, doncs, crec que puc fer-ho perquè tinc la taula, això serà un èxit. Vale? També ho serà que que duguin, no? Que estiguin posades al seu lloc.
I, per tant, el pla següent, un cop sapiguem si això està funcionant, si la gent és capaç de mentalitzar-se i respectar-ho, com s'ha aconseguit fer amb els defibriladors, no? Perquè al principi sí que potser hi ha algun problema, però al final, amb els anys, hem vist que la gent ho respecta i sap que és un dispositiu vital per la seguretat de la gent, i ja no veiem vandalisme en els desfibriladors. Un cop això es confirmi, quin és el següent pla?
El següent pla seria, doncs, en el cas que això funcioni, doncs, extendre, no? Posar més taules, d'acord? És a dir, doncs, ara en tenim una, i reduir les àrees sense taula, d'acord? Doncs posar-ne una cada 300 metres, no? Que podien anar perfectament a cada accés de la platja, per exemple, per tenir-les identificades. Intentar, doncs, això, doncs, col·locar, igual que col·locar estratègicament en més punts les taules, no? I òbviament això, doncs, comportarà, doncs, també aquesta conscienciació de la població i sobretot dels ajuntaments, de dir, ho hem de fer perquè toca, no? Perquè el clima ens està demanant, perquè l'ús social dels espais aquàtics ens està demanant, doncs, que tinguem estris per donar resposta a incidents que poden succeir.
Uh-huh. I he vist també que a les taules hi ha un codi QR.
El codi QR, entres, doncs el que veus és un vídeo explicatiu de com s'usa la taula. Tot això darrere està, si m'equivoco, en català, en castellà, en anglès. Els pictogrames són claríssims, però està molt clar que tu has d'estirar de la corretja, penjar-t'ho. Per tant, és molt, molt intuïtiu, i quan ho veus ja te'n dones compte. No? De fet, jo sempre he pensat, no?, que quan tu col·loques una taula o un estri d'ajut al rescat, la gent ja va amb més prudència a la platja, perquè si m'han posat alguna cosa perquè per si hi ha un problema a l'aigua, és que pot haver un problema a l'aigua. Per tant, jo soc molt del tema, no?, de social, no?, del tema d'antropologia social. Les persones, si tu poses un estri que és per salvar vides, és que hi ha vides que poden necessitar ser salvades. Per tant, anirem amb compte.
Llavors, per tancar, m'agradaria fer un repàs d'aquests passos, si ens poguessis fer aquests passos, en cas que ens trobem una emergència.
Doncs, mira, en el cas que tu detectis una persona amb problemes a l'aigua, el que recomanem sempre és, primer de tot, trucar al 112, informar, no?, d'on ets, què és el que hi ha, intentar fer saber a la persona que està a l'aigua que ha estat vista, d'acord? Això ajuda perquè aquí aguantin, d'acord? Si hem accedit per una platja on hi ha taula, sabrem que hi ha una taula, anirem a buscar la taula, d'acord? Ens recordarà que hem de trucar al 112 si no ho hem fet, ens hem de penjar la taula al voltant de la cinta al costat del cos, entrar a l'aigua sobre la taula, vale, palejant, vale, o nedant, i quan ens aprovem a la persona, posar la taula davant i donar-li la taula i que s'agafi, i ens quedem els dos agafats a la taula. D'aquí podrem sortir o quedar-nos agafats fins que ens treguin. Tenim flotabilitat i sabem que estem sobre un objecte que té molta visibilitat a distància. Per tant, repeteixo, el risc el reduïm. Un risc que haguéssim assumit entrar a l'aigua sense res, que hi ha molta gent que l'agafa. Doncs reduïm el risc i augmentem el benefici. Augmentem les possibilitats de que aquest intent de rescat, doncs, acabi, doncs, sent molt productiu.
Uh-huh. I tot i així, en cas de platges on hi ha socorristes, avisar sempre al servei de socorrisme.
Exacte, sí. Perfectament. O sigui, si la platja ja té un servei de socorrista i està en actiu, doncs avisar el socorrista, que és el professional format i entrenat per donar resposta en aquest tipus d'incidents.
Remarco això més que res perquè per dir que tampoc cal fer-se el valent.
Correcte. De fet, hi ha espais de Dinamarca que el que fan és les posen als socorristes quan pleguen les taules. Les taules no hi són dins l'horari de cobertura, vale, sinó que el socorrista plega i posa el fora de servei, penja en la taula. Uh-huh. No? Per tant, és una bona manera, doncs, de fer-ho. No? Aquí seran, doncs, cada ajuntament decideix, d'acord? Jo simplement el que intento és posar en connexió, doncs, l'I més D més I en salvament i seguretat aquàtica amb els ajuntaments perquè vegin, doncs, que hi ha persones que s'hi estan dedicant i que hi ha la necessitat, doncs, de començar a pensar més àmpliament en què cal ampliar els serveis de salvament i socorrisme, que s'han de millorar, i que òbviament hi haurà moments en què no hi haurà el servei, perquè en algun moment no hi ha de ser, algun servei s'ha d'acabar en algun moment donat, i amb uns horaris, per tant, ja tenim uns estris, i ara és, a veure, amb què tal rotllo.
Perfecte, Ramsés, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns una estoneta, per explicar-nos tot aquest projecte, que és, la veritat, que molt interessant, a veure com evoluciona i com respon la gent. Esperem, com tu deies, que no necessitem veure en acció, però els accidents a vegades no es poden evitar, passen, i s'ha de ser realista, i prendre mesures com aquesta, des de debò, que es valora molt positivament.
Això esperem.
et fascina. Tot és un parany on tots dos ens hem ficat.
Arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dimarts 28 d'abril del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però demà tornarem a partir de les 4 de la tarda, com cada dia, 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tengo la costumbre de disimular. Me pasa que contigo ya no puedo. Hace 10 minutos que te vi llegar. No sé ni tu nombre y ya te quiero. Bajo de la mesa busco tu Instagram. Dejaste a tu novio en enero, veo. Así que voy pa' abajo y le disparo un like a una foto vieja de tu perro. Solo dime cómo hablarte. Quiero darte más de dos besos. Quiero perder el ave por tus huesos. Tengo más de mil planes, pero no sé por dónde empezar. Quizás por ir a cenar en el coche o pasear por barras hasta la estrofe. Tengo más de mil planes, pero no sé. Puedo perderme un poco por ahí. Como dijeron en Pokémon, yo te elijo a ti. Escribí un disco entero desde el día en que te vi. Si te digo te quiero, tal vez dirás que sí. Dame, dame una oportunidad para presentarme. Si sales de la uni yo voy a buscarte. Y si trabajé dos hasta tarde, dime, solo dime cómo hablarte. Quiero darte más de dos besos. Quiero perder. Si me muero, muero porque creo que vas a invitar a una última copa en tu velero. Quiero montarme en tu velero. Quiero darte más de dos besos. Quiero perder el ave por tus huesos.
hi ha un lloc que val més que mil paraules.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous.